Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern català està estudiant mesures que consensuarà amb els sectors més afectats per la guerra. Seran semblants a les que es van prendre per la guerra a Ucraïna o la pandèmia, com ajudes per costos energètics, expedients de regulació temporal o teletreball. Però de moment no se n'ha especificat cap. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampe, s'ha reunit avui amb representants dels sectors.
Per exemple, s'ha posat sobre la taula una que em sembla molt interessant, que és que en les darreres crisis, com les que feien menció ara, per exemple, van haver-hi ajudes per costos energètics per empreses que tenien una electrointensivitat d'electricitat, no? I de vegades es quedaven a fora d'aquestes ajudes algunes que estaven molt a prop, no? Doncs el que haurem de fer nosaltres és que aquestes mesures que tirem endavant ara no generin cap mena de tracte discriminatori.
Uns increments que també repercutiran a productes de consum bàsic a la cistella de la compra. Des d'organitzacions de consumidors, però, alerten que actualment aquesta pujada de preus encara no hauria d'arribar a les botigues i als supermercats, i que si s'apugen els preus avui seria una pràctica purament especulativa. Ho ha dit el portavoz nacional de l'UCO, Enrique García, en declaracions a la xarxa.
Hoy, en el supermercado, no tiene que haber productos más caros. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Hay que trasladar los costes del transporte a esos productos o a la fase de producción o distribución o almacenamiento, pero todavía no se ha producido esa circunstancia. Entonces queremos advertir de subidas claramente especulativas, las que estén hoy en el supermercado. En próximas semanas, meses, pues lógicamente se irán adaptando y trasladando los costes al precio de los productos, pero hoy no tiene que haber subida.
I ja són 5 les persones sense sostre que han aparegut mortes als carrers de Badalona aquest 2026. El darrer en afegir-se al registre és un home de 60 anys que vivia en un cotxe al barri del Puigfred, a tocar de Santa Coloma de Gramenet, i que va morir, segons sembla, el passat 15 de febrer, fa gairebé un mes. L'Ajuntament de Badalona n'ha informat ara, un cop, diu, n'ha tingut coneixement. El consistori també remarca que sobre l'home mort constava una ordre judicial d'allunyament d'una veïna de la ciutat. En aquest sentit, l'oposició ha tornat a carregar contra la gestió que fa el govern municipal del sensellarisme i l'acusa d'amagar informació. I la gratuïtat a Rodalies s'allargarà fins a final de mes perquè la xarxa no ha recuperat encara la normalitat. Ho ha anunciat el Departament de Territori. La nova data de finals de març coincideix també amb el que la Generalitat i el Ministeri van fixar per resoldre la majoria de les incidències detectades a la xarxa arran de les revisions fetes després de l'accident ferroviari de Gelida. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 12 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Descobrirem una campanya que es du a terme al Delta de l'Ebre que té molta relació amb la neteja. Sabrem com va la campanya de micromecenatge del vaixell Udina. Ajuntarem literatura i mar amb la nostra secció de llibres. Anirem a córrer entre els paisatges del Delta. I acabarem el programa d'avui parlant del preu del petroli i com afecta tot això als pescadors del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar a tot el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per The Only One, la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Avui,
de dijous,
avui...
Que somriure, ja. Que somriure, ja.
Avui hem de parlar de l'estret d'Ormuz, que és bastant important, aquest estret, allí al mar.
L'està liant parda, eh?
S'està liant parda, s'estan bombardejant a uns a altres amb vaixells. Jo avui pensava, la pobra gent que va a la tripulació del vaixell, que...
Que dius, que culpa tinc jo?
Que potser són uns mandals i li han fotut un torpedazo.
Jo vaig a treballar i me'l trobo precisament que el senyor del Serrell, el senyor Taronja... Fa aquestes coses.
Vull dir, a veure, ara ja no crec que vagi gent així que estigui passant mercaderies per allí, però és veritat que he vist imatges de vaixells totalment incendiats al mar, a alta mar, aquests dies, per les notícies i per pàgines web de mitjans de comunicació en general. O sigui que allí... A alta mar s'està lliurant una guerra bastant...
Perillosa, jo penso, eh? Sí. Que perillosa, perquè a més perillosa... recordem que per allà passen molts dels vaixells que porten benzines, petroli, per entendre'ns.
Sí, de fet és
un estret... això.
És un estret bastant important, vull per dir... pel comerç en general. Anem a saludar a...
Ai, perdona, t'anava a dir... Tu imagina't, si estàs pensant en els pobres mariners... T'imagina encara més els pobres peixos que estan per allà ells a la seva bola i que de colp i volta se troben en tota aquesta història.
Menys mal que tu sempre penses en els animals, Sílvia.
Home, pobrets.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Jo ara me'n vaig de la mar a la muntanya. Una pregunta, heu vist Balandrau?
Sí, jo... O sigui, la pel·lícula encara no l'he vist. Jo vaig veure... El documental fa bastants anys, diria que 5 o 6 anys, i em va impactar bastant.
Sí, jo de fet vaig anar a veure la pel·lícula dissabte passat i el divendres me vaig mirar el documental per estar... Bueno,
més informada.
Sí, correcte.
Sí, sí, és bastant impactant. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé per aquí. Ara, jo m'imaginava, o em posava a pensar, ara que parlàveu de lo de l'estret d'Ormuz i tots aquests petroliers que han estat atacats i incendiats i pous de petroli, etc., l'impacte ambiental de tot això, o sigui, per una banda, tot el petroli que es vessa a mar... I tota la combustió de tot aquest petroli, això a l'atmosfera deu ser com les emissions multiplicades per 3, 4, 5, 6 anys, no? El que està passant allà. Vull dir, fins i tot ahir sentíem a un periodista de TV3, el Joan Roure, em penso, dient que havia marxat com un núvol tòxic que hi havia damunt de la capital de l'Iran, on estaven ells, i que s'havia com esvaït una miqueta, però que havien dit que era tòxic aquest núvol. Jo, ningú en parla, evidentment, que amb el petroli i el preu ningú parla de les conseqüències ambientals, no? Però no fa bona...
Tens raó, jo no havia ni pensat en això del petroli, però tens tota la raó.
No fa bona pinta.
No fa cap...
Gritos, no?
Gritos. Sí, gritos, exacte.
Sí, va.
Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs un dia més aquí amb vosaltres, a Ronda Mar. Sí que jo això del núvol tòxic que comentava el Sergi, sí que fa un parell de dies jo vaig estar llegint un article que justament parlava d'això, perquè entre, a part dels vaixells, s'han cremat diversos dipòsits en diverses refineries de països de l'Orient Mitjà, i la veritat que sí que les conseqüències a nivell mediambiental seran... Tot apunta que poden ser bastant greus, però bueno, avui ja us avanço que, com deia la Marina, parlarem una miqueta d'això amb els pescadors d'aquí de Vilanova, justament.
Ho sabrem, coneixerem una part de les conseqüències de tot això. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, jo crec que davant de tot això només es pot dir una cosa, no? Aquella frase d'aquella cançó, no? Maleïdes les guerres i aquell que les va fer. A partir d'aquí, doncs, tot el que passa, quan hi ha una guerra, no n'hi ha més d'un, no n'hi ha una, n'hi ha moltes, doncs tot és un desastre.
Ja fa temps que tot és un desastre. Però vinga, va, deixem-nos de desastres, hem de començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Hot.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que els pescadors vigilen de prop la pujada dels preus del gasoil. Esperen ajudes per part de l'Estat per amortir la pujada de preus, Sergi.
Doncs sí, Marina, la guerra a l'Iran i el Golf Pèrsic ha fet disparar el preu del combustible en les darreres setmanes. El gasoil s'ha incrementat entre un 20 i un 30% els darrers 10 dies, passant aproximadament de 1,44 euros el litre a 1,86. Aquesta escalada de preus afecta de ple el sector primari i, en el nostre cas, els pescadors. Els pescadors d'arrossegament i encerclament són els que més combustible consumeixen, però, per tant, els més afectats, però aquesta pujada també afecta les arts menors. Escoltem en Josep Lluís Sureda, patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
I tant, això ens afecta moltíssim, perquè nosaltres de gasoil pues, en tenim un consums alts, principalment poder la flota d'encerclament no tant, però la flota d'arrossegament sí que en consumeixen molt de gasoil, i esclar, el preu del gasoil quasi se'ns doblarà del que pagàvem a el que pagarem o el que paguen ara ja quan han començat, el preu s'ha doblat. I des d'aquí sí, pues, esperem que l'Estat pues, adopti mesures per mirar d'ajudar el sector.
La flota d'encerclament de l'Escala ara mateix està de veda fins passat Setmana Santa. En canvi, les arts menors continuen sortint a mar a diari. El sector queda pendent de l'escalada bèl·lica per les properes setmanes i com això pugui afectar la tornada després de la veda. També queda per veure si aquesta pujada de preus del gasoil s'acabarà traduint o no també en una pujada del preu de peix a la llotja.
Alumnes d'Atenes visiten una setmana a l'Escala en un intercanvi de l'Institut El Pedró. S'estaran una setmana a l'Escala coneixent el patrimoni, la cultura i el paisatge.
Això mateix, Grècia i l'Escala han tornat a unir vincles uns quants segles després, aquest cop gràcies a l'intercanvi d'Erasmus Plus entre els alumnes de l'Institut Second Lyceum de Colargo, a Atenes, i l'Institut del Pedró de l'Escala. Enguany, el lema d'aquest intercanvi està centrat en la democràcia i els seus valors. Aquest dijous, els alumnes han visitat l'Ajuntament, on els ha rebut l'alcalde, Josep Bofill. El cap del consistori els ha explicat el funcionament de l'Ajuntament i els ha acompanyat en una visita guiada per tot l'edifici. Al llarg de tota aquesta setmana, de diumenge a divendres, els alumnes vinguts a Atenes han visitat museus, patrimoni i han conegut tot el paisatge escalenc, un entorn que els ha entusiasmat, tal i com ens explicava en Mari.
Well, we visited some churches, like this one. I don't remember the name. We visited some...
Hem visitat algunes esglésies, com aquesta, la de Sant Pere, platges molt boniques, museus, i a les nits hem fet pícnics amb els amics i hem sortit a córrer i a caminar.
In the nights we are doing some picnics with our friends and go running, go walking, and that's the activities we do.
Just fa un mes, un grup d'alumnes de l'Institut del Pedró van visitar Atenes, on també van conèixer el valuós patrimoni grec i van establir una estreta relació amb els seus companys i companyes. Un dels punts de connexió més forta entre els grups ha estat la visita a Empúries i conèixer l'arribada de la cultura grega a la península Ibèrica.
It's really important. Like Empúries.
Sí, és molt important. Hem conegut l'origen d'Empúries i he pogut veure l'estàtua de l'Asclepi, que em va cridar molt l'atenció.
And it really caught my attention. Yeah.
El grup també ha visitat el Museu de l'Escala i el Museu de l'Anxova i de la Sal. Se'ls ha introduït en el món de la sardana i el professor Albert Pons ha posat l'èmfasi en els valors democràtics.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre calcula que l'avinguda controlada de 24 hores des dels embassaments del tram final del riu Ebre hauria pogut mobilitzar entre 10.000 i 15.000 tones de sediments. Cel!
Sí, Marina, tot i que la terbolesa no ha arribat als nivells de la crescuda natural del febrer, els tècnics destaquen que s'ha mantingut elevada durant tot l'episodi. Segons el cap de planificació hidrològica de la CHE, Miguel Ángel García Vera, les dades són encara preliminars, però apunten a aportacions de sediments força acceptables.
Pensábamos en principio que podía no ser muy voluminosa porque las crecidas de febrero, que tuvimos varias puntas también con caudales similares a estos, ellas ya también lavaron los sedimentos que estaban en el cauce. Entonces pensábamos que a lo mejor podía ser menos significativa y no. Vemos que los valores han sido bastante razonables y luego sobre todo también que esa turbidez se ha mantenido, había un efecto meseta, eso tenemos que analizarlo bien. Todo esto será objeto de análisis, de trabajo, de modelización también, por parte de los equipos que trabajan los modelos, y bueno, y luego de ahí ya se derivarán las conclusiones oportunas, ¿eh?
Durant l'operació s'ha alliberat un cabal de 1.450 metres cúbics per segon des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre durant 24 hores, una durada inèdita fins ara. Tècnics de la CHE, amb la col·laboració de centres de recerca i universitats, han monitoritzat l'episodi al tram final del riu fins al delta de l'Ebre, prenent mostres d'aigua i sediments. Com a novetat, enguany s'ha provat un sistema experimental per capturar sediments més gruixuts, com sorres i graves, amb un dispositiu metàl·lic submergit des de punts com l'embarcador de Sant Jaume d'Enveja. Les primeres proves indiquen que el transport de sediments pel fons del riu és reduït.
Xavi Curto, portaveu de la taula de consens del Delta de l'Ebre, defensa que el futur del Delta passa per una entesa tècnica entre totes les administracions implicades.
Curto ha explicat dies després que la consellera de Territori presentés un pla a 15 anys vista per protegir el Delta de l'Ebre, que és imprescindible que en aquestes taules de treball també hi sigui present l'Estat.
Nosaltres el que necessitem urgentment és una entesa tècnica, primer que tot. Penseu que si hi ha una entesa de quina tipologia d'actuacions i en quines magnituds s'han d'efectuar, després benvinguts siguin els polítics per representar aquests acords.
Des de la taula de consens confien que la reunió amb Sílvia Paneque, amb un pes polític més gran, compti també amb el suport del Ministeri, on fins ara s'ha treballat sobretot des de la vessant tècnica. Curto destaca que plantejaments que fins fa poc es consideraven inassumibles, com la mobilització de sorres marines, comencen a obrir-se pas. El pla preveu aportar fins a 6 milions de metres cúbics de sorra des de les puntes a partir del 2028.
Com a positiu, entenem que hauria canviat concepcions que fins ara eren inamovibles per part del Ministeri. Sabeu que hi havia com una mena d'escull mental, no sabíem ben bé per què, perquè tampoc se demanava cap cosa de l'altre món, sobre la mobilització de sorres marines. Va? Sembla que el Ministeri ara no ho veu com un tabú, sinó que ho veu com a algo possible.
Curto confia que aquestes actuacions de protecció del litoral, amb aportacions de sorra i la construcció de guardes, es puguen combinar amb una futura major arribada de sediments pel riu. Uns materials que, si baixen de manera més continuada, podrien ajudar a elevar el sòl de la plana deltaica.
Fins les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú és avui i demà el centre d'atenció dels estudiants que s'estan formant o volen formar-se en l'àmbit ferroviari. Carla.
Sí, les principals empreses del sector han aterrat a la capital del Garraf per explicar quina és la seva feina i captar el talent dels futurs professionals que s'incorporaran a les seves plantilles. Neàpolis i el Museu del Ferrocarril són els dos espais on es desenvolupa la segona jornada de talent ferroviari. Les principals empreses ferroviàries de tot l'Estat han desembarcat a Vilanova i la Geltrú per atraure l'interès dels futurs professionals del sector. Durant dos dies, companyies com Alstom, Comsa, Talgo i les operadores Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat prenen part en la segona jornada de talent ferroviari que organitza la UPC de Vilanova amb l'objectiu de posar en contacte estudiants i empreses. D'una banda, els estudiants, avui els de cicles i batxillerats i demà els universitaris, poden conèixer quines són les feines reals que podran realitzar quan acabin els estudis. De l'altra, les empreses poden captar l'atenció dels qui seran els seus futurs treballadors. El programa es desenvolupa en dos escenaris diferents. A Neàpolis, on tenen lloc els col·loquis amb experts, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, on es fan les demostracions. Vilanova és el referent en Catalunya en estudis ferroviaris. A l'Institut Lluc i Rafeca s'imparteix un grau mitjà sobre manteniment de material rodant i a la UPC un grau universitari i un màster en sistemes elèctrics ferroviaris.
Fins dimecres de la setmana que ve resta obert el termini de preinscripció escolar pel curs 2026-2027 a primària i secundària. D'aquesta manera es comença a planificar el curs escolar que arrencarà el proper setembre. En el cas de Vilanova, cap centre educatiu de la ciutat perdrà cap línia al proper curs.
Les escoles de primària de Vilanova començaran el nou curs al setembre amb una ràtio de 18 alumnes per aula als centres públics i de 21 als concertats. Per segon curs consecutiu, el nombre d'alumnes per aula es podrà reduir a Vilanova, sense tancar així cap línia en cap escola de la ciutat. L'oferta que es planteja en l'actual període de preinscripcions, en el que ens trobem ara mateix, parteix de la base que es mantenen tots els grups que es van plantejar ara fa un any per al curs escolar actual. Des de l'Ajuntament de Vilanova s'assegura que el Departament d'Educació de la Generalitat té ara més en compte el fenomen de la matrícula viva, l'arribada de nous alumnes durant el curs. En paral·lel al període de preinscripcions per al proper curs, Vilanova ja té noves dates per a la 15a edició de la Fira Zona E. Per no coincidir amb la jornada de vaga de professorat prevista per a la setmana vinent, finalment s'ha optat per traslladar-la als dies 24 i 25 de març. Els centres educatius de la comarca hi seran novament presents per exposar la seva oferta d'estudis postobligatoris, una fira en la que alumnes i famílies poden rebre informació i també orientació. D'altra banda, el que també podria ser una realitat al proper curs és l'inici de les obres de millora de l'accessibilitat a l'escola Pompeu Fabra. Una actuació complexa per a la que ja hi ha un acord amb la Generalitat per poder fer un projecte executiu aquest any i executar-lo l'any vinent.
Anem ara fins les costes del Garraf. Joan Major ha resultat escollit aranyenc de l'any del 2025. D'entre 5 candidatures ha resultat guanyador d'un procés amb 1.100 vots populars. Major, històricament vinculat a la restauració i al mar, viu amb il·lusió d'haver rebut aquest reconeixement als seus 80 anys, Oriol.
Doncs sí, Marina, són les costes del Maresme, que sempre em dius Garraf, estàs molt acostumada a anar darrere del Garraf. Res, cap problema, en qualsevol cas. Avui ho expliquem en temps d'actualitat, però la setmana vinent el convidarem, el Joan Major, a venir un dia aquí als estudis per parlar-ne amb calma. El president del Club de Pesca Mar Esport ha explicat que entén que és un premi a dècades d'una trajectòria que inclou el naixement del Cagà Marenys, que ja suma 30 anys de vida. Ja de ben petit, als 13 anys, va començar la seva trajectòria com a cuiner i poc després va donar les seves primeres passes en un altre món que l'apassiona, o de la pesca, una activitat que encara practica. Pel que fa al reconeixement com a aranyenc de l'any, Major ha explicat amb humilitat al programa de ràdio que hi ha molta gent que treballa desinteressadament per Arenys, que és una cosa que a ell el fa gaudir particularment.
Hi ha molta gent que treballem per Arenys sense cap ànim de lucre ni res, sinó perquè estimes el poble i perquè t'agrada fer-ho. Mm. Perquè, a més, hi disfrutes. Jo estic molt més orgullós del que he fet, no? Perquè jo sempre he fet les coses perquè he disfrutat i perquè m'ha agradat, no perquè ningú m'hagi dit, fem això, senyor Pinya. Jo vaig agafar la mà del senyor Pinya i jo tinc molt de reconeixement amb ell i moltes coses els diré amb ell, del que jo he arribat a ser, no?, i el que he fet. Perquè ell també era una persona així, que pel poble ho feia tot.
Joan Major anomenava Joan Pinya, del restaurant Capote, que va ser un amic i col·laborador lleial durant dècades per un Major que encara es manté vinculat a la cuina del seu restaurant, Can Major. A més, lidera el Club de Pesca Mar Esport, que aplega mig miler de socis. Pel que fa a les persones que l'han votat, Joan Major s'ha mostrat molt agraït. Sobre el poble, creu que falta apostar més per la gastronomia i els elements identitaris locals.
Jo sempre dic el mateix, que tenim de promocionar una mica més la gastronomia d'Arenys, perquè Arenys sempre ha sigut un símbol de la gastronomia i ara potser ens faltaria impulsar una mica més la gastronomia perquè, com saps, s'han fet diverses coses, però no s'han continuat amb plats com el plat d'Arenys. Jo encara ho faig, i surt bastant bé. Llavors, el Calis Arenys, exactament, ja el Calisai ja s'ha perdut una mica, no?, la història del Calisai.
Joan Major, doncs, agafa el relleu de Joana Camasso, biòloga aranyenca amb vincles familiars a Gàmbia, que va resultar escollida aranyenca de l'any 2024.
Premià de Mar celebra una nova edició de la seva festa romana, una jornada amb recreacions històriques, legionaris, tallers i activitats familiars al voltant del Museu Romà de Premià de Mar i el jaciment de Can Ferrarons.
Exacte, els dies d'ara, de mitjans de març, tornen a portar l'antiga Roma cap a Premià de Mar amb la celebració de la ja novena festa romana, una proposta cultural que transforma la ciutat en un escenari de recreació històrica i que convida grans i petits a descobrir com era la vida a l'època de l'Imperi Romà. La festa tindrà lloc el diumenge 15 de març, de les 11 del matí a les 3 de la tarda, amb activitats concentrades al Museu Romà de Premià de Mar i també als espais annexos. Durant la jornada, els visitants podran veure recreacions històriques amb legionaris romans, demostracions d'oficis antics i diferents escenes que reprodueixen la vida quotidiana a l'Imperi Romà. La programació inclou tallers familiars, jocs romans i demostracions artesanals pensats especialment perquè els més petits puguin descobrir la història de manera lúdica. També hi haurà espectacles de reconstrucció històrica amb personatges i escenes inspirades en la ciutat romana que permetran entendre millor com vivien els habitants d'aquest territori fa més de 2.000 anys. Una de les propostes més destacades serà la jornada de portes obertes al Museu Romà, que permetrà als assistents conèixer de prop aquest espai patrimonial i descobrir la importància arqueològica de la vila romana de Can Ferrarons.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, concretament a Tarragona, on és la Big Bike Orchestra, que, vinguda des de Polònia, protagonitzarà una de les novetats del Festival Dixieland de Tarragona d'enguany. Es tracta d'un concert en moviment on els músics tocaran amb bicicleta i el públic els haurà de seguir. El certamen tindrà lloc entre el 16 i el 19 d'abril amb una cinquantena d'actes que esquitxaran tota la ciutat. A banda del concert en bicicleta, que transcorrerà entre el nou parc del Port i el Far de la Banya i que servirà per promocionar el pas del Tour de França, hi haurà altres novetats. Per exemple, s'ha programat una marató de swing el mateix dia, dissabte 18, i en un lloc proper a la Marina Port Tàrraco. També s'estrena una col·laboració amb el Festival de Jazz Antic de Sitges i una coproducció, un espectacle de carrer, que combina el circ i la música Dixieland i que enllaça artistes de Cambrils i de Tanzània. Sandra Ramos, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, en parla.
Involucrarà les escoles, no?, i que emularà el pas dels vaixells de vapor i les rodes gegants que tenim al nostre imaginari que navegaven pel Mississippi, així que jo crec que pot ser una activitat molt interessant. I entre d'altres també destacar, enguany no se'ns escapa a ningú que l'arribada del Tour de França a la nostra ciutat és un esdeveniment molt important i algú s'atreviria a dir que no hi havia manera de combinar fer una activitat de promoció del Tour amb el Dixie.
Com sempre, la forta aposta pels grups i artistes locals, 16 en total, i és, però també es comptarà amb músics de 14 països, entre els quals hi haurà els Elvis Bajramovic Orchestra, la prestigiosa flautista Angie Obin. El programador del festival Salva Miranda destaca la varietat de formats que s'hi podran trobar. Altres noms destacats són els de Sarah Dowling i Ignasi Terraza, a Trio, o el de Sandy Lewis, que oferirà una masterclass de swing i les entrades ja estan a la venda. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació encara tranquil·la a gran part de la costa, però queda una mica de ressaca del vent de tramuntana que ha entrat aquesta última nit i també aquest matí a la costa Brava Nord, i per tant tenim aquesta mar llarga al nord del Cap de Begur, aproximadament amb maró. Arran de costa, en canvi, ja aquest vent és molt més feble i per tant també doncs, la mar és més plàcida. Pel que fa a la direcció del vent, encara aquesta tarda de sud-sud-est a la costa barcelonina, una mica de ponent o mestral a la costa tarragonina girant a sud, i també aquest vent que acabarà sent de sud a la costa Brava, ja diem, després de la tramuntana de la nit i del matí passats. Pel que fa demà, un vent molt feble al matí, amb núvols enganxats a tot el litoral, però la mar molt tranquil·la com un plat, i el divendres a la tarda començarà a girar una mica més el vent cap a sud o sud-oest, més fort, per tant, aquest garbí, especialment a la costa Brava, i això farà que hi hagi una mar ondulada, una mar força espessa, especialment al voltant del cap de Tossa, al cap de Begur, sempre amb una tarda que tampoc portarà pluges a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destacar que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana, però sí que ens comencem destacar, que ens comencem situant a la C-154, a Sant Bartomeu del Grau, on se circula a través de pas alternatiu perquè ha volcat un tractor. També pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem circulació intensa a la zona del Vallès, a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit Tarragona, també la B30, lateral d'aquesta autopista entre Barberà i Badia en sentit sud, en sentit Martorell, i també per accedir a la capital catalana, a la C-33 i a la C-58, observem per càmera retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Treta. Pel que fa a les rondes aturades a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària, en sentit Trinitat, i acabaran situats a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, a la calçada en sentit Lleida, i a retencions arran d'unes obres. De moment això és tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre que el municipi ha obert el circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
Sí, Marina, parlem amb Júlia Estorac, regidora d'Esports de l'Ampolla, per fer balanç de la cursa 10.000 i 5.000 metres del municipi que ha obert el circuit Running Series de les Terres de l'Ebre el diumenge passat. Júlia, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia, gràcies.
Per començar, Júlia, si et sembla, com vas viure personalment la jornada d'este diumenge?
Pues la veritat és que molt bé, tenim una valoració molt positiva del que va ser la cursa, perquè sí que teníem les expectatives molt altes, perquè l'any passat vam fer rècord d'inscripcions, però aquest any l'hem batut. L'any passat vam estar en uns 320 i aquest any vam arribar als 341, que és el rècord de que s'ha fet mai a l'Ampolla en les running series. Estem molt contents.
Mm-hmm, no podria ser d'altra manera. I de fet l'Ampolla ha estat de nou, no?, la prova que ha obert este circuit, el running series Terres de l'Ebre d'enguany 2026, i com a primera cita del calendari n'hi fas un bon balanç.
Sí, exacte, ja fa uns anys que triem esta data, mos pareix una bona data perquè pues, al ser la primera del circuit que fa 3 mesos que no es fan curses, pues, jo crec que la gent l'agarra amb bastantes ganes i així s'avisa el nombre d'inscrits. No les teníem totes en el temps perquè la previsió no era massa bona i sabem que no sabíem si es podria fer bé o no, però al final se va quedar un dia superbo.
Molt bé.
I tot molt bé, la veritat.
Així, és que em sembla que no, però és que el temps és és imprescindible. Si fa mal temps ho xafa tot i no pot ser, i menys a un acte, no?, que és a l'aire lliure, Júlia. I com dies, heu batut rècord d'inscripcions a 342 participants. Us esperàveu de tornar a batir la xifra?
No, la veritat és que no, perquè o sigui, ens esperàvem arribar més o menys a 300, que és el que vam arribar l'any passat, tot i que els últims dies abans de que es tanquessin inscripcions no estaven tan elevats, i vam pensar potser és que la gent, com que dona mal temps, no li fa cosa apuntar-se i potser no arribem ni a 300. I al final sí, vam tancar el divendres les inscripcions anticipades, que diguéssim, en 299, i aquell mateix dia se'n van apuntar uns 42.
Mm-hmm. Claro, és a dir, la gent el mateix dia, el mateix matí, se va poder inscriure, també tenia aquesta opció.
Sí, les inscripcions es tanquen 2 dies abans de la cursa, a les 12 de la nit, o sigui, ja se van tancar el divendres a les 12, però llavors, el mateix dia de la cursa, al mateix moment que recullen els dorsals, també es pot fer les inscripcions de dia, tot i que són una mica més cares.
Vale. I llavors, la cursa com a tal combina dues distàncies, no?, 10.000 i 5.000 metres. Claro, entenc que això cada corredor i corredora valora, no?, la seua capacitat.
Exacte, tenim les dues opcions i són, bueno, és per a tots el mateix circuit, l'únic que els dels 10 quilòmetres fan dues voltes al recorregut, que és entrant dins el port pesquer, després anar fins a l'Arenal i tornar, i si fas els 10, doncs dues voltes.
Mm-hmm, molt bé. I a nivell organitzatiu, Júlia, claro, això és forma part la cursa del Circuit Running Series de les Terres de l'Ebre. Qui ho organitza, com es coordina en l'Ajuntament? Contamos.
Bueno, l'organització va mig partida entre l'Ajuntament i el Running Series. El Running Series el que s'organitza més és el tema cronòmetre. I per part de l'Ajuntament ens encarreguem de tot el que són circuit, de tot el que és el circuit, el muntatge del circuit, els avituallaments, tant els del mig de la cursa com l'avituallament final, de la gestió de... Bueno, la plataforma d'inscripcions també forma part del Running Series, i després també de buscar tots els voluntaris que venen aquell mateix dia de la cursa a donar-me suport, perquè sense ells això tampoc seria possible.
Mm-hmm. Clar, estem parlant de voluntaris que estan als avituallaments, que us ajuden en tota la coordinació.
Sí, o sigui, n'hi ha uns quants que estan als avituallaments, n'hi ha uns quants que s'encarreguen del repartiment de dorsals i de les inscripcions, altres que estan al guardarroba, uh-huh. altres que estan a la piscina per si algú es vol anar a dutxar, alguns repartits pels circuits per a donar indicacions, alguns que han vingut abans de començar la cursa per muntar tot el circuit.
Molt bé.
I tot això, juntament també amb la brigada i la policia local.
Uh-huh. Si et sembla, parlem de noms propis. Als 10.000 metres, els vencedors van ser Miguel Delgado en categoria masculina i Gemma Montesó en femenina. I als 5.000, Hugo Domínguez i Laura Gisbert. Són corredors de l'Ampolla, saps si són de fora? Entenc que també va vindre gent del territori.
Sí, bueno, els que van guanyar les absolutes, ningú era de l'Ampolla. De l'Ampolla sí que, o sigui, ja tenim un premi distintiu per als locals,
uh-huh.
que van ser per als 5 quilòmetres masculí David Cervera i femení Lucy Galve, i dels 10 quilòmetres masculí Carlos Curto i femení Marta Bo. Mm-hmm. Tot i que també van haver molts altres corredors de l'Ampolla que també van donar molt bon resultat.
Vale. Clar, en una cursa així d'aquestes característiques, bueno, és normal, no? La gent se mou, i la gent que va a córrer i la que realment fa podi, no, a l'absoluta, pues, són gent de... Bueno, normalment passa, no?
Que s'entrenen molt, sí. I estan acostumats, suposo, a anar per les curses.
Mm-hmm. No, ja passa que, vull dir que... Per això es fa el premi de la gent del poble, no? Perquè al final... No?
Exacte. Ja que es fa la cursa al poble i participen al poble, que és, pues, possiblement molts són que només corren... Bueno, són corredors habituals, però de curses possiblement només corrien la del poble, llavors...
Claro.
Com donar un distintiu.
Mm-hmm. Molt bé, també és una al·licient, no?, també per la gent del poble. Llavors, estem parlant d'aquesta gent de fora, ho saps si venien de clubs diferents, de quines parts de Catalunya o del territori?
Bueno, solen ser la majoria del territori. Sempre n'hi ha algun que ve més de per Barcelona i així, però la majoria són del territori. Venen molta gent del club de Tortosa, del club de Deltebre...
Molt bé, molt bé. Llavors, més enllà d'esta vessant esportiva, també esta cursa el que fa és que ompligo, bueno, pues, carrers, bars i restaurants aquí a l'Ampolla.
Exacte, i damunt que es va quedar superbon dia, pues, el passeig marítim, que és on es feia la cursa i estava a la meta, pues, les terrasses de tots els restaurants se van omplir, inclús gent que es va després quedar a dinar, perquè al ser pel matí, pues, sobre les 12 s'acaba, fan el vermut, dinen, i així ja passen el dia a l'Ampolla.
Claro, al final és un... Bueno, s'aprofita per fer un aparador turístic, no?, del poble.
Exacte, i més al lloc on ho fem, que és on està la major part de tots els restaurants i bars.
Mm-hmm. Sí, de fet, sortiu des d'allí l'Avinguda Marítima, no?
Sí, exacte, des d'allí el pàrquing del Club Nàutic.
Mm-hmm, molt bé. Llavors, vull dir, va quedar un dia rodó per anar a menjar un arrosset o qualsevol cosa.
Sí, sí, una vegada es l'havien guanyat.
Molt bé, i tant. La inscripció, Júlia, incluïa, pues, evidentment, l'avituallament, bossa del corredor, dutxes i guardarroba. Vull dir que al final s'ofereixen uns serveis, no?, que els corredors valoren.
Exacte, aquest any vam millorar la bossa del corredor perquè normalment només donàvem camiseta i aquest any hem ficat la bossa, que és com una tote bag en el logo de l'ampolla, i dins estava la camiseta i també un boli.
Molt bé.
Que s'ha de l'ampolla.
Molt bé, molt bé. Des de l'Ajuntament, Júlia, entenc que destaqueu, no?, a part de donar suport a aquesta cursa, és fomentar l'esport i els hàbits saludables.
Exacte, intentem durant l'any organitzar diversos esdeveniments així esportius per promocionar el que tu dius, l'esport, i és un acte més al poble en què la gent pot participar.
I es tracta, bueno, sempre es diu lo de desestacionalitzar, no?, que a l'estiu evidentment hi ha un munt d'actes i un munt de coses per a fer, però que, bueno, que durant l'any la temporada que és no és alta, però que també l'ampolla està allí per anar-hi i visitar-la.
Sí, exacte, intentem fer que els actes així que hi ha de per si porten gent, desestacionalitzar-los una mica per no col·lapsar-ho tot a l'estiu, perquè a l'estiu ja de per si ja n'hi ha de gent.
I tant, i tant. L'ampolla, vull dir, està a l'estiu a plena. Llavors, Júlia, l'any que ve ja teniu al cap, tornareu evidentment a repetir alguna cosa a millorar, alguna novetat que vulgués dir?
Bueno, novetat com a tal ara encara no, però sí que hem escrit pues una sèrie de millores, que sempre hi ha coses que es poden millorar, tot i que la valoració sigui bona, pues sempre hi ha alguns detalls que dius, bueno, pues això per l'any que ve ho canviarem.
Molt bé, i tant que sí. Llavors, doncs ja, Júlia, per acabar, envia un missatge per als corredors, per a que tornin a vindre l'any que ve a l'Ampolla.
Bueno, pues jo en primer lloc vull felicitar tots els participants que van vindre, i també donar les gràcies als col·laboradors, a la policia local, a la brigada i a tots els voluntaris, i esperem que l'any que ve puguen tornar a vindre tots, que poguessin tornar a batre el rècord d'inscripcions i que vinguin a passar un gran dia a l'Ampolla.
I tant que sí, moltíssimes gràcies, Júlia.
Gràcies a tu.
Doncs Marina, jo ja m'estic plantejant apuntar-me per l'any vinent.
Doncs ja saps, a començar a entrenar, Cel. Moltes gràcies. I ara anem a veure com va la recuperació del vaixell Udina al moll d'Arenys, que va endavant. La primera fase del procés era el micromecenatge i ha acabat, Oriol.
Doncs sí, Marina, efectivament, parlem de la recuperació de la vaixell Udina del moll d'Arenys i ho fem parlant amb el seu propietari, amb Oriol Ferran. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Oriol, avui en parlem perquè s'ha arribat al final d'aquesta primera fase del micromecenatge a la plataforma Goteo per arribar doncs, a la recaptació necessària per poder recuperar aquest vaixell Udina i, de moment, en aquesta primera fase, Oriol, ens ho pots confirmar, les coses han anat bé.
Sí, bé, hi ha hagut una molt bona resposta, hi ha hagut una mica corresponent en principi, fins i tot a la decepció de la gent que quan va saber que el vaixell s'havia esfonsat. L'Udina és un vaixell bastant conegut, bastant estimat, tant a Arenys com a diferents punts de la costa catalana, a llocs on visita o ha anat visitant els darrers 10 anys, fins i tot de manera continuada, i per tant la gent doncs, una mica resposta a la crida de buscar un finançament per poder tornar-la a reconstruir o a arreglar després d'això, del naufragi que va patir.
Quina era la recaptació que es necessitava, Oriol, per arribar a superar aquesta primera fase?
Els mecanismes aquests de Goteo una mica et demanen, aquest micromecenatge et demana que posis un mínim i un òptim, i el mínim havíem posat 12.500 euros, que era una mica tot el càlcul de tota una part d'obres, sobretot les de fusta, les de reconstruir el vaixell, i després n'hi ha doncs, l'òptim, que són altres despeses complementàries, des de, doncs, per deixar-lo en condicions, entre d'altres, doncs, de refer la motorització. Tot el motor és una cosa que també està pendent i, per tant, encara queda també una part, en aquest cas encara queda per preveure el finançament necessari perquè això sigui. Però, bueno, ha anat bé i en aquesta part, sobretot, ha permès arribar amb èxit a la primera fita, que és la que et garanteix que tens els diners. O sigui, si no, el micromecenatge, si no, i forma part una mica del joc o del mecanisme aquest del micromecenatge, que és que o arribes amb, o, al mínim d'èxit o no tens res, no? I, o tot o res. I, per tant, la mobilització ha estat important, s'ha arribat a molta gent, també gent... i tothom hi ha portat una mica en la mesura del que pot, en aquest moment pot, de la mateixa manera que hi ha hagut gent que ha dit, ostres, que anem justos perquè la gent va justa i doncs no, no han fet res, doncs gràcies, o de la mateixa manera que hi ha hagut gent que ha estat ajudant o està ajudant amb, la amb el seu voluntariat aportant hores de feina també a la reconstrucció, que també és tan important com l'aportació econòmica.
Sí, sí, sens dubte hi ha hagut una bona acceptació i una bona implicació de la gent en aquest projecte, que, com dèiem, de moment ha arribat al mínim, encara queden doncs, més d'un mes, oi, Oriol, per arribar en aquest òptim?
Realment són 20 dies, però si és aquest mes de març que acaba la segona fita, ara tornarem a... hem descansat un parell de dies, ens tornem a activar per fer més difusió, per intentar doncs, aprofitar, bueno, i fins i tot oferir el mecanisme aquest de col·laboració, entre d'altres coses, perquè el fer-ho a través de la plataforma Goteo té tots uns beneficis, beneficis tant per qui fa l'aportació com pel mecanisme com fer-ho, que és un mecanisme senzill. És una plataforma pensada per fer micromecenatge, que per tant amb uns pocs passos, tot i que algú hi haurà gent que ens diria que ha sigut complicat, perquè a vegades es complica una mica, no deixa de ser una plataforma digital on et demanen uns passos, et demanen un registre i et demanen una targeta de crèdit per fer el pagament, que és la Fundació Plantònic, que qui és qui genera tot aquest mecanisme i que facilita, per exemple, també la mateixa donació que sigui presentada com a donatiu a entitats sense afany de lucre i, per tant, també desgravi a renda. I això és un element interessant perquè vol dir que si tu aportes 100 euros, realment hi has de declarar a renda. Són aquests diners que hauries de declarar a renda que et compensen amb pràcticament 80 euros. Em sembla aproximadament, fent números rodons, és un 80% de l'aportació, la que realment després no la podràs desgravar i, per tant, no l'hauràs de liquidar a renda i l'hauràs aportat en el projecte. És una mica l'objectiu, també, que fent-ho a través d'aquesta plataforma també facilita aquests mecanismes.
Són avantatges, de fer-ho a través de Goteo, que alguna vegada els havíem comentat,
Sí, sembla una manera que sí, que és una manera diferent, o que almenys dirigeixes els teus diners que portes en la renda, els dirigeixes a un projecte que hi confies, que hi creus, que és pròxim, a més, i això, doncs, en aquest sentit està molt bé. Paral·lel també és molt interessant tot el tema que hem generat, o estem especialment contents, estic especialment content, les reaccions de gent que ha aparegut quan fan la mateixa aportació, que deixen algun comentari, i són comentaris sempre d'ànims, d'endavant, d'una mica d'esperança, de dir, volem veure l'Udina aviat doncs a navegar, que és una mica l'objectiu de tota aquesta activitat.
I tant, i ara que em parles d'activitat, també n'heu fet d'activitat aquest passat cap de setmana, Oriol, justament per tancar una mica aquesta primera fase del micromecenatge, per recaptar fons, per contribuir també en el projecte.
Sí, la meteorologia no ens ha acompanyat massa o ens ha fet modificar una mica els plans que teníem previstos. També és veritat que pensàvem arribar-hi potser una mica justos i pensant que potser calia un esforç final per aconseguir una mica de finançament extra. Sí, és veritat que ja divendres ja teníem clar que ja havíem arribat i el cap de setmana va ser més lúdic que de patir per si arribàvem o no arribàvem a la fita econòmica, per tant això va anar bé, però sí que és veritat que també ens va deslluir una mica el temps perquè va ser un... ja no me'n recordo qui era, si era la Regina o no sé qui era, l'última borrasca
de la Regina,
de la setmana passada,
sí.
Doncs la Regina ens va fer anar bastant de bòlit, teníem prevista que venien el dissabte, com a mínim volíem fer el dissabte una mica amb tripulacions de la zona i venia, per exemple, el Sant Ramon de Mataró amb tota la seva tripulació i tota la seva gent. Per tant, volíem fer una matinal molt lligada amb la gent amb qui compartim, sobretot a l'estiu, les trobades de vela llatina, i el dissabte era el pitjor dia, semblava, que era ja la cua de la Regina, i doncs al final vam suspendre el dissabte, tot i que hi vam ser, i el dissabte no va fer mal dia, realment. Va ser fins i tot pitjor, una mica pitjor, potser va ser el diumenge, i el diumenge, bé, sí, ho vam fer més festiu, amb música, amb presentacions de llibres, amb activitat al moll, una mica, que és el que ens agrada, en l'espai que estem al moll pesquer, anar-hi donant vida d'oficis, vida de gent de mar, i doncs va funcionar bé, hi va venir molta gent, i a més teníem doncs per una banda el Pep Berguedà, que hi va ser el dissabte i el diumenge, però els altres, els acordions del coro, que van fer força festa.
I tant, i per tant ja m'imagino, o em vull imaginar ja una mica com serà el moment, ja no només de quan s'acabi aquesta segona fase i es pugui arribar a l'òptim, esperem que així pugui ser, com també un moment en què Godina torni a tocar aigua, eh?
Sí, bé, és una mica... Tenim l'experiència d'haver-ho fet ja amb l'Odina, bueno, la vegada que ho vam fer amb l'Odina, una primera vegada, que també va tenir ja fa el 2019 una reparació, i en aquell cas la vam fer més discreta, però sí que tenim l'experiència d'haver posat a l'aigua la Margaret Allison el 2023, i va ser també, doncs, això. És una festa emotiva, és un moment, sí, aquell moment que la deixes a l'aigua i que saps que aquella fusta que està seca encara, que porta... en el cas del Margaret Allison, bueno, i aquí també passarà amb l'Odina, hi ha tota una part de fusta nova, una fusta que mai ha tocat aigua, no estàs patint, però bueno, el primer que fas és el d'anar a mirar, i algú baixa a dins a mirar que no estigui entrant aigua per alguna banda. En el Margaret Allison no va passar, i evidentment amb l'Odina tampoc passarà, però sí que és evidentment un moment de festa, i suposo que repetirem amb els acordions i més gent que ens hi acompanyarà. No sé quina data serà això, eh? Ara el planning que tenim, a part de reforçar aquests dies de finançament, al final ja tenim data per reiniciar els treballs que tenim previstos de fusta, que els volíem fer aquests 15 dies abans de Setmana Santa, però justament serà a partir de Setmana Santa, del dilluns de Pasqua cap endavant, 15 dies, 3 setmanes, que són, no calculem, els que seran necessaris per acabar tota la part que ens queda de la banda d'estribord, que és la que pensem que durant aquest mes d'abril tancaríem ja l'obra de fusta per poder-ho ja tenir, bueno, i per poder-nos dedicar després ja a altres treballs, com de calafatat, de pintat, i de tornar-li a posar els pals, de tornar-la a muntar tota, perquè per poder-la treure de la sorra on va quedar embarrancada, en el primer intent sortir, en el segon intent el que vam fer va ser desmuntar-la perquè doncs fos més fàcil moure-la, i d'aquesta manera la vam poder, però tot això s'ha de tornar a muntar, i ja, en aquest sentit hi ha bastanta feina tornar-la a muntar, però bé, ho farem.
I tant. I el motor, també, Oriol, una de les coses, no sé si més difícils, però sí més costoses, econòmicament, que costen més, és el tema del motor nou, eh?
Sí, aquí en aquest cas, bueno, és un tema que encara està com per plantejar, decidir què s'hi fa. Però sí, evidentment, aquests temes també són més laboriosos, són... a més molt especialitzats perquè és una cosa més tècnica, però també bé, no ens preocupa, no sé si amb una cosa i l'altra no sé quina data serà, o sigui, tampoc no ens ho plantegem, però bé, també entremig de tot això sí que tots aquests treballs que estem fent ens estan generant tota una trobada amb gent que vol aprendre, gent que ve a fer pràctiques, gent que fins i tot que ens planteja de quina manera quan hi ha un projecte gros, una cosa és el dia a dia, de fer els manteniments de l'activitat regular que fem de fusta al moll, però de quina manera quan tens un projecte així gros entre mans et revitalitza i també atreu a molta gent nova, que és el que ens ha estat passant tant els treballs ara durant doncs abans, i com ara ja, no sé si bueno, sí que ho heu vist, perquè vosaltres ho seguiu com més de prop a través d'Instagram, vam anar fent una crònica diària del treball tècnic que s'estava fent. I el seguiment que ha tingut i que segueix tinguent tot aquest material audiovisual que s'ha generat és realment molt interessant i que ha atret a molta gent a conèixer, a més de l'Odina, a conèixer tot el món de la fusteria tècnica, posant en contacte gent, una cosa que és molt especialitzada, però que hi ha molta gent que li interessa. Local, que hi ha hagut molta d'aquesta gent que sí que s'ha posat en contacte amb nosaltres i que s'ha integrat fins i tot a treballar, sinó a nivell internacional important, que també és molt interessant.
Sens dubte, doncs, Oriol Ferran, sort i ànims de cara a aquesta segona fase del micromecenatge per la recuperació total de Gaudina, per arribar doncs, al nivell òptim de recaptació, i seguim en contacte, en seguirem parlant, perquè doncs, també estem molt interessats en aquesta recuperació d'aquest vaixell de Godina del Moll d'Arenys. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres també, i sabeu que està obert encara i que encara podeu col·laborar-hi, encara que sigui amb una petita aportació, perquè qualsevol petita aportació és benvinguda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor, amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui per què va passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. Quan et trobi, no sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el mar. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, no sigui per què ha de passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no es monetary. Lo vuelvo loquito, soy de Lutari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom, con mi boom boom. Y le tengo ando zoom zoom con Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una, no hay limitaciones. Na, na. Y si yo no me creo, pues me toca mostrárselo. Take a video. Te gusta todo lo que tengo, te dulzo la cara en jugo.
Ràdio Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Les males previsions meteorològiques obliguen a traslladar tots els actes exteriors de l'Escala dels Llibres a la sala polivalent.